Arribem a finals de 2016 i toca fer valoració de les coses que han anat passant durant l'any. Segurament molts de nosaltres ens oblidem de les coses que passen a mesura que passa el temps i no només ens quedem en l'essència del que ha passat. El pas del temps agreuja justament aquesta idea. Des de Ràdio Calella Televisió us hem preparat un resum anual dels temes que més s'han parlat, de les notícies que han tingut més repercussió i d'allò que hem anat explicant durant l'any. El resum no pretén posar un ordre escrupolós de les notícies, sols emmarcar-les en diferents aspectes i enllaçades entre elles, de tal manera que la lectura sigui més còmoda. El Museu del Turisme obria les portes un dissabte de principis de gener no exempta de polèmica. Un projecte que, segons el govern municipal, naixia com una proposta museística única al món per mostrar de manera atractiva, didàctica i participativa la història del turisme i els seus efectes socioculturals i econòmics a nivell global. Ubicat a la nau lateral de la fàbrica Llobet Gurí, amb accés des del carrer Sant Pere, el Museu del Turisme explica a través de diferents materials la història dels 63 anys del turisme vacacional a Calella. El projecte va comptar amb l'ajuda financera de diferents administracions, entre elles la Generalitat. És per això que l'acte d'inauguració va comptar amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l'aleshores conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig.
Crec que val la pena destacar aquesta perspectiva, que no és el Museu del Turisme de Calella, sinó que és un museu de turisme a Calella per tot Catalunya. I Catalunya és una potència turística al món. Per tant, val la pena reforçar aquesta visió que Calella sap apostar per aquesta especialització intel·ligent, per reforçar el seu projecte propi de turisme singular, com cada municipi, i al mateix temps també per situar-se en una infraestructura com aquesta, a l'aparador, diguem-ho així, del turisme del món, no?
Però el projecte del Museu del Turisme no ha estat ben vist per alguns partits polítics de la ciutat que van posar sobre la taula el debat sobre la conveniència de la inversió de més d'un milió d'euros en una iniciativa sobre la qual, segons aquests partits, no es coneix el retorn que tindrà per la ciutat. A la inauguració del Museu del Turisme no hi van assistir ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni tampoc cap representant d'Iniciativa per Catalunya Verds. El Partit Popular, de la seva banda, va mostrar-se favorable al projecte, pendent, però, d'analitzar la fórmula de gestió i la càrrega que això podria tenir sobre l'Ajuntament. Una vintena llarga de membres i simpatitzants de Podem Calella van manifestar-se a les portes de l'equipament cultural el dia de la inauguració per mostrar la seva oposició al projecte. En aquest context va néixer també la plataforma No al Museu del Turisme. A l'entorn del Museu del Turisme, un altre dels focus d'interès ha estat el número de visitants que ha tingut i que es preveia que tingués. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia, Xavier Arnillas, responsable de Cultura, va explicar a Ràdio Calella Televisió que el motor tancaria l'any, aquest 2016, amb 5.400 visites. L'exposició Rutes de Guerra o la taula rodona Oportunitats Europees pel món local en l'àmbit de l'esport, vinculada a la designació de Calella com a Vila Europea de l'Esport, han estat algunes activitats que s'hi han celebrat. Ara s'hi pot veure l'exposició temporal Intimitats, fins a principis de gener de 2017. Però el Museu del Turisme també ha estat notícia per alguns episodis d'inundacions patits durant els aiguats d'aquesta passada tardor. L'Ajuntament ha resolt el problema canviant d'orientació als baixants de la fàbrica Llobet Gurí, ara en plena obres d'adequació per acollir l'escola Salicru. Això evitarà que l'aigua torni a entrar dins l'equipament cultural. El turisme també ha tingut el seu espai amb l'estrena del documental sobre l'arribada del turisme a Calella. Realitzat pels calellencs Anna Torres i Ernest Cadena, es va presentar el setembre passat a la Sala Mozart recollint imatges inèdites dels primers turistes alemanys que van posar els peus a Calella. La crisi humanitària que es va viure i continua latent a Síria ha estat una de les destacades d'aquest 2016 que estem a punt d'acomiadar i Calella no n'ha quedat al marge. Aquí s'ha creat una plataforma ciutadana molt activa i propositiva per contribuir a donar una resposta a la crisi dels refugiats i intentar dignificar la situació en la que es troben. La plataforma es va presentar per Sant Jordi i una de les iniciatives realitzades de més impacte va ser la campanya Lliguem la UE, en la que es van difondre a través de les xarxes fotografies de persones anònimes i altres en projecció pública amb les mans emmanillades. Simbolitzaven així el patiment dels refugiats en el seu camí cap a Europa. Ho explicava Edu Millán, portaveu de la plataforma.
L'activitat consistirà en fotografiar els participants lligats amb brides i amb aquesta acció pretenem denunciar els mètodes que pateixen els refugiats. També pretenem pressionar els organismes governamentals des de la ciutadania per tal que comencin a oferir solucions per ajudar els refugiats, cosa que creiem que no s'ha fet fins ara. I la campanya rep aquest nom perquè tenim l'objectiu de lligar la UE amb el compromís d'ajudar aquestes persones que senzillament fugen de situacions terribles i que només busquen viure en pau. Creiem que aquest compromís respon a un principi de solidaritat i que la Unió Europea té els recursos per ajudar aquesta gent i que si no s'ha fet fins ara, senzillament és perquè no ha existit la voluntat de fer-ho.
Algunes plataformes veïnes també van seguir la iniciativa i al fil de tot plegat, Ràdio Calella Televisió va organitzar durant la quinzena solidària una taula rodona al voltant de la crisi dels refugiats i diverses entrevistes. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació destinarà aquest 2016 la partida del Fons Local d'Emergències a entitats d'ajuda als refugiats a proposta de Calella pels refugiats que també en va plantejar alguns noms. Per qüestions legals, algunes es van descartar i finalment Proactiva Open Arms i l'equip de rescat d'emergències de Catalunya se'ls repartiran. A tot això, l'Ajuntament de Calella, sensible amb aquesta causa, va acceptar la reserva de 2 pisos de la Fundació Hàbitat Solidari per l'acollida dels refugiats sirians que busquen asil a Europa. Pel moment, continuen buits a l'espera que se'n gestioni l'arribada per part de les administracions supramunicipals. Un nou semàfor empolsador per creuar la carretera Nacional 2 entrava en funcionament a Calella el juliol passat. Ubicat al davant de l'hotel Las Vegas, la mesura estava recollida en el Pla de Millora Urbana del sector Vall d'Anguli, pensant en el nucli de la població que resideix als apartaments Codina que han vist com es facilita el seu accés al nucli urbà. Els veïns celebraven l'anunci. Era una reivindicació històrica d'ells, tal i com explicava Francisco Raluí.
Aquí en el subterráneo está que hay debajo del puente, cuando llueve pues la gente tiene que pasar por ahí con el peligro tal y cual, y si no tenías que ir al primer acceso peatonal a 500 metros, a la zona digamos casi tocando la riera.
Un cop instal·lat el semàfor, alguns conductors van posar el crit al cel per l'afectació que tindria sobre la fluïdesa en el trànsit. També per la seva situació, just a l'entrada de la rotonda del Far o a la seva sortida, se'ls ve en direcció a Girona. De fet, va sorprendre a més d'un conductor que en sortia. És per això que l'Ajuntament de Calella va demanar a Carreteres que en fes una adequada senyalització i evitar accidents. La regulació del trànsit mitjançant càmeres que fa temps funciona al carrer Sant Joan s'ha traslladat aquest 2016 a un altre carrer de Calella, suprimint així les pilones que fins llavors feien aquest servei. Era l'estiu quan es van col·locar les 5 càmeres al carrer Llarg, a Jubara, causant força rebombori a les xarxes socials. Les càmeres poden fotografiar les matrícules dels cotxes que passen per Jubara en hores en què el trànsit està restringit únicament a la circulació dels veïns. I sense sortir d'aquest carrer, el 2016 ha estat el del seu bateig com el carrer dels contes. La ninotaire catalana Pilarín Vallès és l'autora de les il·lustracions de les banderoles que s'han penjat a les jardineres alçades que hi ha en el tram de Riera cap Aspre fins a Creus. Un total de 7 dibuixos que recreen relats populars i coneguts, passats pel sedàs artístic de Vallès, des del flautista de Melín, la rateta que escombrava l'esqueleta, el soldadet de plom i les 7 cabretes i el llop. La iniciativa es va complementar amb l'estrena de la remodelació de la plaça Vicenç Ferrer, que acull ara un nou espai de jocs infantils ambientats també en els contes que proposa Pilarín Vallès, també la Caputxeta Vermella o els 3 porquets. El projecte també ha permès cobrir el transformador que hi ha a l'espai. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, la dibuixant es mostrava molt contenta.
M'ha fet una emoció enorme perquè hi he vist una gran filosofia darrere, el voler dedicar un carrer als contes, aquest espai guanyar-lo per als nens, també hi ha alguns espais concrets, doncs fer servir els meus dibuixos per fer-ho divertit i maco per als nens.
La remodelació d'aquest espai sortia dels pressupostos participatius del 2015. Quan a mobilitat, el passat mes de juny, vam saber que Calella té un dels punts més crítics de la xarxa de rodalies de Catalunya. Està a la Riera cap Aspre, on els trens es veuen obligats a reduir la velocitat fins als 30 km per hora per qüestions de seguretat. En aquest tram, els combois haurien de passar a 110 km per hora. Adif, per la seva banda, feia pública una injecció d'1,5 milions d'euros per la millora de 5 estacions de Renfe catalanes. Una d'elles és la de Calella. Aquí es faran millores a les vies i al sistema d'electrificació. A principis d'octubre ens fèiem ressò dels resultats del procés participatiu sobre el pressupost del 2016, enmarcat en dos trams i que es va allargar durant dues setmanes. El temps de què van disposar els calellencs per votar, menor que l'any passat, és una de les causes de la baixada en la participació que s'ha registrat, segons han exposat des del govern municipal. D'entre les propostes fetes per la ciutadania, la guanyadora ha estat la que permetrà remodelar la plaça Catalunya, el parterre central, l'enjardinat de tot el sector i de la font i la renovació del mobiliari urbà. Va ser la més votada per davant de les iniciatives que buscaven instal·lar una zona lúdica d'aventura al Parc del Mau, la millora de les instal·lacions del camp de futbol de mar, la millora de la xarxa de recollida d'aigües pluvials a la plaça Bartromeu Barceló o la creació del Pla Calella, municipi amic del medi ambient. D'altra banda, les dues propostes que el govern municipal va portar a votació eren la reforma i millora del passeig Manuel Puigvert, incloent l'enjardinament dels parterres, l'ordenació de la mobilitat i la implementació d'un sistema de rec intel·ligent. Va sumar més vots que la reforma i millora del Parc del Mau, que incloïa la restauració de la zona del laberint, l'envelliment de l'espai de les oques i l'enjardinament de l'espai poètic. Si un tema ha caracteritzat aquest 2016 i potser fins i tot tota la legislatura, és la renovació de les noves guinguetes de la platja. Iniciàvem l'any amb el procés de subhasta de 10 guinguetes. Finalment, però, només van arribar a materialitzar-se 4 adjudicataris. Les altres 6 van quedar desertes. La polèmica sobre el model de les guinguetes ha enfrontat govern i oposició. Mentre que el govern defensava que el nou model de guinguetes seria un referent d'excel·lència, l'oposició considerava que el model de guinguetes era excessivament macroempresarial i menys familiar, en referència al seu cost, uns 200.000 euros. Tot això i el retard en la seva construcció degut a les obligacions mediambientals, recordem que la Guàrdia Civil va arribar a fer una inspecció de les obres a primera línia de mar. Aquest retard va motivar que l'oposició en bloc obligués a fer un ple extraordinari sobre els serveis de la platja, veient a venir que s'iniciaria la temporada d'estiu sense guinguetes. De fet, la primera va estar llesta per Sant Joan i l'última va obrir les portes a finals de juliol, pràcticament a mitja temporada. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, va fer una visita a les 4 guinguetes i va comentar que aquest nou model de guinguetes aposta per la desestacionalització per generar llocs de feina, ja que no només serà pels mesos de temporada, sinó per tot l'any.
Aquestes guinguetes són una expressió molt clara, molt genuïna, d'aquesta qualitat, d'aquesta aposta per la qualitat. Jo tinc poc a veure amb els xiringuitos de tota la vida, per entendre'ns, i es fa un pas més, un estadi més, doncs que tindrà el reconeixement i la recompensa per part dels clients, dels usuaris. Aquestes guinguetes són una expressió molt clara, molt genuïna, d'aquesta qualitat, d'aquesta aposta per la qualitat. Jo tinc poc a veure amb els xiringuitos de tota la vida, per entendre'ns, i es fa un pas més, un estadi més, doncs que tindrà el reconeixement i la recompensa per part dels clients, dels usuaris.
L'Associació Turística de Calella, també sensible amb aquest tema, demanava que de cara al 2017 s'ampliés l'oferta de guinguetes disponibles amb noves concessions i que s'augmentessin els serveis de platges. Els guinguetaires, que veien amb preocupació l'obertura tardana de la temporada d'estiu d'enguany, explicaven, ja acabada la temporada, que tampoc va ser tan problemàtic.
Començat tard amb presses i tot això, doncs, bueno, tothom s'ha anat amoldant una mica el temps i a la feina, no? Ha afectat i no n'hi ha hagut per tant, les dues coses alhora. Clar que ha afectat, perquè, bueno, lògicament, quan comences amb la temporada a sobre i amb la gent, lògicament, amb el culebron que va comportar el tema de les guinguetes i Calella, que al final jo crec que no ha sigut per tant, però, bueno, clar, de coses n'ha repercutit, home, has de disposar de més gent treballant, has d'adaptar, cosa que no hem pogut perquè ha sigut començar i corrents, però bueno, dintre de tot això, com que ens espavilem, pues, bueno, ja amb el temps ens hem anat posant a puestos.
Finalment, però, no va ser fins a principis de desembre quan l'Ajuntament va firmar amb els guinguetaires l'acord d'adjudicació. Ara, el repte, que encara continua, és com passar l'hivern. Calella no ha estat exempt de les notícies de caire generalista referents al procés d'independència. Durant aquest any s'ha creat la Xarxa d'Acció per la Democràcia i el referèndum que està integrada, entre d'altres, per l'ANC Calella per la Independència i Òmnium Cultural, i a nivell polític el Partit Demòcrata Català, Esquerra Republicana i la CUP, entre d'altres. La xarxa és qui ha convocat diverses vegades a la ciutadania per concentrar-se davant l'Ajuntament o fins i tot per desplaçar-se a Barcelona en actes multitudinaris de suport a processos judicials oberts contra dirigents polítics. Fins i tot el rector de Calella, mossèn Cinto, es posicionava entorn al procés i impulsava el grup Cristians per la Sobirania. La iniciativa de Cinto Busquet va anar prenent forma a través de les xarxes socials i els mòbils.
Em semblava important pregar per una cosa que és molt sentida en aquest moment a casa nostra. No és una iniciativa política, sinó és una iniciativa que neix d'una exigència de donar l'aportació dels cristians des de l'espiritualitat i des de la pregària. No va sortir de mi, això va sortir arran d'un article que vaig escriure a Catalunya Cristiana, l'últim que ha estat publicat, en què parlava sobre la llibertat i l'igualtat de tots els ciutadans espanyols.
Mossèn Cinto, nomenat en funcions com a rector de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, degut a que mossèn Josep Gispert va haver d'absentar-se del càrrec a causa d'una intervenció quirúrgica que li impossibilitava continuar exercint el càrrec. A l'últim tram de l'any, el govern municipal va reivindicar poder treballar el dia 6 de desembre, dia de la Constitució, i va fer una roda de premsa on es va omplir la sala de plens del consistori. Els partits polítics municipals no han estat exempts de titulars informatius durant aquest 2016. Per una banda, amb la celebració de les eleccions generals el 26 de juny com a repetició de les de finals de 2015. En aquesta ocasió, a Calella augmentava l'abstenció que s'enfilava fins al 37%, una tònica generat a tot arreu. Aquest últim semestre hem viscut el naixement d'un partit nou, el Partit Demòcrata Català, com a evolució de Convergència Democràtica, i també a la ciutat s'ha produït aquest canvi. De fet, el nou partit PDeCAT ha vingut per una renovació de la Junta de Convergència Democràtica de Catalunya Local de Calella i ara lidera el partit de la ciutat Marc Buch, també regidor a l'Ajuntament. Abans, qui liderava CDC era Pere Puig. Però les notícies també han vingut de Podem Calella, que a mitjans de novembre vam saber que un grup d'escindits del partit volia crear un nou cercle a la ciutat. Entre uns i d'altres s'acusaven a les xarxes socials fins que a principis de desembre es produïa un desembarcament de Podem Catalunya a Calella per celebrar els 2 anys de Podem Calella i on els dirigents del partit defensaven que el cercle activat de Calella era el legítim i advocaven pel diàleg amb la resta de persones escindides. A banda, el Partit dels Socialistes de Calella també ha viscut la polèmica del PSOE a Madrid degut al posicionament sobre la investidura de Mariano Rajoy i es van manifestar donant suport a Pedro Sánchez. Els fets, però, després van canviar de rumb i amb Sánchez fora del partit, la investidura va ser possible amb l'abstenció del PSOE, deixant el PSC en una situació incòmoda i, per tant, també els socialistes calellencs que s'havien posicionat. Parlem de loteries, perquè mentre a Calella la grossa de Nadal no ha deixat res destacable, hem estat, però, de sort 2 vegades. A finals d'abril, una venedora de la 11 del carrer Església repartia 350.000 euros en premis en el sorteig del cupó diari. Per altra banda, l'11 també va donar a Calella, a mitjans de novembre, el sueldazo, 2.000 euros al mes durant 10 anys. En aquest cas, qui ho repartia era el venedor del Riarany dels Frares, situat a les portes d'un centre comercial proper. El seu venedor explicava així a Ràdio Calella Televisió l'alegria de donar aquest premi.
Una de las dos chicas que se llevó un cupón de estos, pues me lo trajo. Y entonces, claro, la máquina no nos dice la cantidad, nos dice que no podemos pagarla. Y yo pues empecé a buscar por detrás a ver lo que le había tocado. La sensación que me dio a mí, como no me fijé en la serie, pues que eran 400 euros. Se nos ocurrió mirarlo por internet, por la página de la 11. Cuando metimos allí el número con la serie, pues salió la cantidad esta del soldazo. Y claro, pues imagínate, pues los otros cuatro sí que han cogido los 400 euros porque solo tenían lo que era el número. Pero claro, ya al tener la serie, pues aquí se pusieron a gritar, claro, una alegría enorme.
No tot són bones notícies i enguany hem sabut de robatoris a les cases en ple estiu, una tècnica consistent en entrar a robar de nit mentre es dorm anestesiant els seus habitants per així procedir al robatori. A banda, durant la temporada d'hivern passada es van produir un seguit de robatoris a algunes barraques a les zones agràries. Així ho posava de manifest l'Associació de Pagesos i Propietaris Agraris de Calella. Dins d'aquest apartat també destaquem el nivell d'alerta antiterrorista a Catalunya, que està a nivell 4 de 5 i Calella, al ser una zona turística, és especialment sensible. A mitjans de juny vam rebre la visita d'Albert Batlle, el director general de la policia, que explicava que s'està vigilant les zones d'un flux important de persones.
Qualsevol element d'alerta que es pogués establir doncs ens permetria poder activar una alerta que ja la tenim activada de per si. Estem acostumats doncs, a veure també un tipus de patrullatge de la nostra policia, la que potser no estàvem acostumats, amb armes llargues, amb les armilles individuals. Efectivament és un tema amb el qual hem d'estar vigilants i efectivament quan ve la campanya, les temporades d'estiu en les zones més turístiques, doncs aquesta atenció s'ha de prestar d'una manera especial.
Un mes i mig després, un ensurt va despertar els veïns del carrer Bruguera, on un tiroteig protagonitzat per la policia local de Calella va permetre la detenció de dues persones que perseguien. La policia va haver de disparar a les rodes del cotxe robat que conduïen i en adonar-se que els lladres acceleraven el cotxe fins on estaven les policies, aquests van desenfundar les armes. Durant aquest any han passat nombrosos incidents a la ciutat on Mossos d'Esquadra i policia local s'han hagut de fer càrrec de baralles al carrer, fins i tot algunes protagonitzades amb arma blanca. Començàvem l'any amb la retirada del servei de recollida d'escombraries porta a porta a l'eix comercial, una segona fase de retirada del model de porta a porta que ja es va iniciar l'any passat. Aquest canvi portava la instal·lació d'un sistema de contenidors mòbils, uns contenidors d'alumini que s'instal·len i que al final del dia es retiren. Al març també es presentava la nova maquinària de neteja de carrers i de recollida d'escombraries. I junt amb l'empresa adjudicatària de les escombraries es va presentar a finals d'any l'aplicació Calella a punt, que serveix per comunicar a l'Ajuntament incidències que hi hagi a la via pública, com ara desperfectes, brutícia o incidències en la mobilitat. Fa uns dies vam saber de la campanya de retirada de xiclets del carrer Església, on s'hi van netejar fins a 1.375 taques, i a l'anterior campanya, realitzada a principis d'any, on es van retirar fins a 4.500 taques. Si hi ha hagut un fet que ha posat Calella al mapa aquest any ha estat el rodatge de la pel·lícula 100 metros, un film protagonitzat per Dani Rovira encarnant el personatge d'un atleta que decideix afrontar la duresa d'un diagnòstic d'esclerosi múltiple amb un repte esportiu majúscul, competir un triatló de llarga distància. Una història de superació personal basada en l'experiència real de Ramon Arroyo, qui va inspirar el guió d'aquesta producció de Filmax, en el que ha estat el primer llargmetratge de ficció del director Marcel Barrena.
Naturalment, al final de la pel·lícula és la prova de l'Ironman, que això ho havíem de fer a Calella, sí o sí, perquè és a Calella on es fa l'Ironman, és una població que s'ha volcat totalment en la pel·lícula i que és la que té la cultura en el nostre país sobre l'Ironman i sobre aquesta prova és Calella, així que havíem de ser justos amb tot i fidels, i per això Calella mai... no va haver-hi una altra opció que acabar la pel·lícula de Calella.
Fins a 1.400 persones es van apuntar a fer de figurants per la pel·lícula, moltes d'elles vinculades a entitats esportives, però també hi va haver col·laboradors de suport amb les tasques de producció. A mitjans de març es va començar a fer el rodatge i per fer-ho van recrear tota l'escena de l'Ironman i van fer a la platja les transicions i l'arribada. Finalment, la pel·lícula s'estrenava el 4 de novembre als cinemes i a la ciutat ho feia amb una projecció especial només per als participants i convidats. El dia 15 de desembre es va fer la primera projecció pública a la ciutat emmarcada dins del cicle Gaudí, el circuit estable de cinema català en el qual Calella s'hi ha afegit enguany. I ara, després de l'èxit d'afluència de públic en la primera projecció oberta a la ciutadania, en la qual es van exaurir totes les entrades i que va sorprendre a la mateixa Acadèmia del Cinema cinema català s'ha programat un altre passi de la pel·lícula per després de festes. Una altra de les notícies més comentades de l'any ha estat l'aparició de Dani Rovira a l'Ironman 70.3. I com ve sent habitual en els darrers anys, Calella ha tornat a ser l'escenari de l'inici i del final de la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Encara dins l'àmbit esportiu, aquest any rebíem la notícia que durant el Challenge, que es va disputar el 7 d'octubre del 2013, el triatleta Josep Vinyoles va rebre una denúncia d'un policia que li reclamava una indemnització per danys. Un malaurat accident per culpa del terra mullat i una possible mala col·locació dels elements de seguretat que va motivar que el triatleta caigués de la bicicleta i li fes mal al policia que vigilava la cursa. Com a macroesdeveniments, a mitjans d'estiu, vam saber que Mataró renunciava a ser l'organitzador de la Festa del Cel, un esdeveniment amb avions que fan acrobàcies i que atrau molt de públic, però que també té detractors, sobretot pel fet que hi participin avions de l'exèrcit. En aquest sentit, l'organitzador va sondejar l'Ajuntament de Calella perquè considerava que, després de Mataró, cobria les expectatives de situació i seguretat necessàries perquè aquest esdeveniment es pogués realitzar. Finalment, però, les converses no van portar enlloc, ja que coincidia amb les dates de la Festa Major i pel cost econòmic que significava. Sembla que finalment serà la població veïna de Santa Susana que acollirà aquest 2016 la Festa del Cel amb ajuda dels empresaris hotelers i restauradors. Aquest any, nombroses vegades us hem hagut d'informar sobre talls a la xarxa d'aigua potable motivades per avaries a les canonades que porten aigua als diferents indrets de la ciutat. Potser la més sonada per aparatosa va ser la que vam patir a l'abril a la Riera Capaspre, quan la força de l'aigua a pressió va deixar al descobert un esvoranc a la calçada que va obligar a tallar el carrer Ramon y Cajal entre Vall de Venedor i la Riera Capaspre. Seguim amb l'aigua perquè, a finals d'abril, vam saber que Gestaigua reclamava rebuts del tercer trimestre del 2013 que podien haver estat pagats. El 2013, el servei estava gestionat per Aqualia i aquesta va deixar Gestaigua un feix de rebuts que possiblement podrien haver estat pagats voluntàriament al banc en el seu moment, però que no podia comprovar si s'havien realitzat o no aquests pagaments. Això va provocar una polèmica, inicialment amb els afectats que es dirigien a Gestaigua per dir-los que ja havien realitzat el pagament i perquè Gestaigua tenia l'ordre inicial de tancar el subministrament d'aigua a qui tingués dos rebuts sense pagar. Els partits de l'oposició també reclamaven que se solucionés el problema i finalment Gestaigua va decidir no considerar impagats els rebuts corresponents al 2013. Continuem parlant d'aigua, però en aquest cas la que cau del cel, perquè durant l'any hem viscut diferents episodis de vent i pluja que han afectat a la ciutat. Coneixíem a principis d'any un possible cap de fibló que hauria arrencat una palmera del Passeig de Mar i l'hauria fet caure a la via del tren trencant la catenària. Això va provocar problemes amb la línia de tren i el tall de circulació a la zona. Un parell d'episodis més de pluja durant l'any no provocaven molts problemes a Calella, més enllà de problemes de mobilitat degut a l'aigua estancada als carrers pel fet que la pluja queia de forma torrencial i d'alguna inundació en algun aparcament o equipament públic. A finals d'agost coneixíem la creació d'una nova entitat veïnal a Calella, l'Associació de Veïns Calella Centre. Un grup de veïns es va ajuntar per comentar aquells temes que els preocupaven de la ciutat. Van decidir organitzar-se formalment com a associació de veïns. Després d'un temps de creació administrativa van poder registrar-la com a entitat.
Hemos tardado un poquito por el tema de estatutos y demás, pero aquí estamos. Objetivos, evidentemente los marcará los propios vecinos, los propios socios. Sí que en principio la impresión que tenemos es que el tema de lo que es la aplicación de las ordenanzas de civismo, pienso que es la base fundamental que recoge un poco la inquietud mayoritaria de los ciudadanos de Calella.
L'associació es va reunir amb el govern i amb tots els partits de l'oposició. En paraules del mateix president, la reunió amb el govern no va anar tan bé com esperaven i ara han demanat formalment una altra reunió per intentar trobar ponts de diàleg. Amb l'oposició van trobar punts de confluència en aspectes que consideren importants per la ciutat. L'associació s'ha reunit també amb altres agents socials i polítics i, finalment, van realitzar una presentació pública que no va tenir gaire ressò. Una de les notícies més impactants d'aquest any ha estat la que us vam haver d'explicar a finals de juliol, quan els Mossos d'Esquadra van detenir un presumpte pederasta a Calella que hauria comès almenys 10 abusos a menors. L'home, de 64 anys, de nacionalitat espanyola i amb antecedents penals, va passar a disposició del jutge que va decretar l'ingrés a la presó a l'espera de judici, on l'Ajuntament va informar que es personaria com a acusació particular. Se l'acusava de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en la seva modalitat d'abusos sexuals, alguns amb penetració a menors de 16 anys, prostitució, explotació sexual, corrupció de menors, un delicte contra la salut pública i amenaces. Un cas que arrencava 2 mesos enrere quan les forces de seguretat van tenir coneixement de presumptes assetjaments a través de les xarxes socials a nens de la ciutat. Alguns veïns indicaven a Ràdio Calella Televisió que feia anys que durava aquest problema. Escolteu aquesta veu.
Cada setmana serà diferent, però m'aniran posant cada dijous diu una recepta meva. Que veus que la gent doncs, correspon. I, home, és molt important, perquè ara, quan que arribes aquí, em trobes amb les cadires buides, vaya pal o no, i en canvi així és, home, és una satisfacció, la veritat.
És la veu de la Quimeta de la Roda en la presentació de la biblioteca d'algunes de les seves receptes. Cuinera de tota la vida, mestressa d'un dels restaurants amb més solera de la nostra ciutat, La Roda, i col·laboradora en moltíssimes ocasions d'aquesta casa que ens va deixar a mitjans del mes de juny. Enguany també ens ha deixat el calellenc Joan Josep Ribas Chespi, periodista musical que va fer programes a Ràdio Calella i a Ràdio Marina. Un referent del jazz i els blues amb els oients. També era mànager i comerciant. Enguany, amb la 25a edició del Festival de Jazz i Blues de Calella, s'ha canviat el nom del festival per Festival de Jazz i Blues Joan Josep Ribas Chespi i enguany ha servit per retre-li un homenatge al seu creador. Ràdio Calella Televisió ha recuperat un tall de veu d'en Chespi parlant sobre el Festival de Jazz quan es desvinculava de la Fira de Calella i l'Almaresma i caminava tot sol.
Que es desvincula el que és el festival de la Fira. O sigui, anirà separat completament. I els grups que vindran aquest any són els Tandoori Lenoir, que fan Rhythm and Blues, i després la Terrassa Dixieland Jazz Band. Això és un grup format per l'ocasió. El que passa que són possiblement els millors músics de Catalunya en aquest moment.
Parlant d'homenatges, Calella també ha realitzat 2 homenatges més. Per un costat, al constructor de la font del passeig Manuel Puigvert, que en motiu de la 6a fira de Calella i l'Almaresma la va construir i s'ha anat mantenint durant anys. Amb el 30è aniversari es va homenatjar a Francisco de Paula Sánchez y Serrano. Per altra banda, el músic Lucky Guri, per la seva carrera dalt dels escenaris i amb la remodelació de la Sala Mozart, se li va fer un homenatge sentit de la ciutat amb personatges amb qui Guri va compartir espectacles i programes de televisió durant anys. Precisament, Lucky Guri, que va patir un ictus fa un temps, concedia una entrevista a Ràdio Calella Televisió en el marc de la Marató de TV3 dedicada a l'ictus i ens deixava algunes paraules.
Bueno, amb la Calella, pues, que vivia al carrer Jovara, me'n recordo que era una casa que per la bona banda l'entrada era a darrere, però hi havia un pati i hi havia una palmera. Fixa't si fa anys d'això. Jo, imagina't, jo vaig néixer l'any 50 i quan estic parlant d'això pues, en tenia 3 anys. Que ja hi havia uns alemans, tio, que parlàvem un estima, collons, què és això? O sigui, això és l'alemà, ostres, no entenc res, saps? I llavors, doncs, el que passa és que jo de petitet ja vaig anar a viure, per part dels pares, vaig anar a viure a Palamós, a Barcelona, que jo devia tenir 7 anys. I bueno, i tots els meus cosins i cosines de Can Guri, doncs tots són d'aquí, o sigui que encantat de la vida.
La Marató de TV3 d'enguany, com dèiem, ha estat dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques, on Calella s'hi va volcar moltíssim i va aconseguir recaptar 18.880 euros, una xifra rècord a la ciutat. I acabarem aquesta part del resum anual d'aquest 2016 destacant que el ple del juny va revocar la medalla d'or concedida al governador civil franquista Antonio de Correa Beglisson. Uns mesos abans es retiraven 3 plaques de simbologia franquista als blocs de pisos de Sant Quirze just davant de l'Hospital de Calella i es va crear una comissió d'estudi per localitzar iconografia i simbologia franquista i noms de carrer que recordin fets i persones adeptes al règim a la ciutat. Una de les notícies més esperades ha estat l'inici de les obres de l'escola Salicru a la fàbrica Llobet Guri. Durant el transcurs de l'any, un cop definit el projecte, hem anat explicant com la Generalitat treia licitació pública la construcció de l'escola, l'enderrocament de la nau central i els canvis en la distribució interior de la fàbrica Llobet Guri. L'adjudicació de l'obra va ser a l'empresa CRC Obras y Servicios, una empresa especialista en grans construccions d'empresa pública i privada i també ha construït escoles. L'empat de l'escola Salicru ja està esperant amb candeletes que es puguin fer les classes a la nova escola. En aquest sentit, l'AMPA està informada dels terminis amb què treballa el Departament d'Ensenyament. Escoltem Eugènia Jué, portaveu de l'AMPA, en declaracions a Ràdio Calella Televisió el passat mes d'octubre.
Van retard, o sigui, es va dir ja que en principi el curs em sembla que era 2017-2017, ja hauríem d'haver-nos traslladat, s'ha anat retrasant i bueno, a veure les obres, quan acaben. Sempre des de l'Ajuntament se'ns ha anat informant de com avançava l'obra, quins eren els tràmits que s'havien de fer, per què esperaven, amb el qual, bueno, ja anàvem assabentats.
Assegura que la comunitat posarà tots els seus esforços perquè el trasllat es pugui fer amb la màxima celeritat, encara que sigui un cop començat el curs que ve. L'avantatge respecte de la situació actual de l'escola Salicru és que es podrà arribar a l'escola caminant, amb bicicleta o amb transports alternatius que no siguin el cotxe, com passa ara. Les obres de la nova escola Salicru han permès activar tot el pla d'usos de la fàbrica Llobet Guri, habilitant un nou accés al davant de la policia local, la construcció d'una escala d'emergència nova, un canvi d'emplaçament del centre obert i un canvi d'espai de l'entitat Fotofilm Calella. El pla d'usos de la fàbrica també contempla un nou espai dedicat a les arts escèniques i música, pendent de rehabilitar on podria anar-hi l'escola de música i l'escola de dansa. Les dependències municipals dels serveis socials, promoció econòmica i educació també canvien d'emplaçament. Però les obres de l'escola també han comportat que el tennis taula s'hagi hagut de resignar a perdre un espai de les seves instal·lacions per competicions, cosa que podria provocar que es deixessin de fer a Calella grans competicions catalanes, estatals i internacionals que fins ara s'han anat fent. Les obres de l'escola han obligat a l'enderrocament de la nau central de la fàbrica. Ràdio Calella Televisió ha presentat, durant aquest últim trimestre, una coproducció amb Fotofilm Calella sobre enderrocs, on s'hi podien veure edificis històrics de la ciutat, com la Torre dels Anglesos, la fàbrica de pastes taula o el cinema Àncora. L'últim capítol no va estar exempt de polèmica per l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri, on hi anirà el pati de la futura escola. Si hi ha hagut una entitat que aquest any ha destacat dins les notícies de Ràdio Calella Televisió ha estat Fotofilm Calella, que ha celebrat 50 anys. Al gener començaven les activitats per la celebració d'aquest mig segle i s'han anat allargant durant tot l'any. Fotofilm manté més de 200 socis al seu cens.
Nosaltres aproximadament som uns 250 socis, d'alguna manera oficials. El que passa és que jo no diria que tots 250 participin al 100% de les activitats, perquè Calella té un teixit que tots coneixem on som i tots perteneixem a moltes entitats a la vegada. Però bueno, hi ha una sèrie de gent que habitualment està treballant directament dintre de Fotofilm i d'altres pues, que són simpatitzants, que venen i van, que... Bueno, Fotofilm és una entitat molt, molt rica i que es nodreix de molta gent, que molts són socis i inclús molts altres no ho són.
L'acte central de l'aniversari de Fotofilm ha estat el Festimatge, amb la projecció d'un videomapping a la façana de l'Ajuntament Vell, però també hi ha hagut mostres de fotografies dels 50 anys de Fotofilm, el trofeu Torretes de curtmetratges i fotografia i activitats per als seus socis i no socis per interaccionar amb l'entitat al voltant de la fotografia i el vídeo. Fotofilm ha reconegut aquesta casa, Ràdio Calella Televisió, durant aquest any, durant el transcurs del Sopar de la Llum. Hem sabut aquest any de la possibilitat que la Sala Mozart acabi sent un equipament públic municipal. Així ho feia saber el govern municipal a mitjans de 2016. El consistori i la propietat de l'equipament cultural estan d'acord en tancar l'operació perquè la cèntrica sala de cinema teatre Calallenc passi a ser de titularitat municipal. En quedaria fora únicament el cafè-bar i l'espai del primer pis que té usos polivalents, tots dos amb l'accés des del carrer Església, que amb una modificació urbanística s'hi permetria l'edificació d'habitatges. No obstant això, l'Ajuntament contempla que igualment s'hauria de compensar econòmicament a la propietat per un valor que rondaria els 130.000 euros. Precisament l'acord entre la propietat i l'Ajuntament arran de les obres d'adequació interior de la Sala Mozart passava perquè l'Ajuntament disposés de la sala una cinquantena de dies durant l'any, però la centralitat de l'equipament i l'interès de les associacions i el mateix consistori a realitzar-hi activitats ha portat quasi bé a doblar aquesta quantitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament s'ha fet càrrec d'aquests últims dies de la instal·lació de part de l'equipament fix d'il·luminació per realitzar-hi teatre. Queda pendent, de moment, que la propietat adquireixi un canó de projecció per poder ser també sala de cinema digitalitzada. Resta pendent també l'adequació de l'espai per evitar sorolls als veïns de la zona, sobretot amb activitats sorolloses al seu interior. Si hi ha hagut una activitat que ha sorprès al públic a la Sala Mozart ha estat la producció de l'obra musical Jesucrist Superstar. Produïda per la TSOC, l'Associació de Teatre Solidari de Calella. Una producció que va néixer humil i buscant possibles actors fent un càsting i ha acabat sorprenentment a més de 1.000 persones de públic que van veure l'obra. Els beneficis de les entrades van ser per l'Associació d'Amics de l'Hospital i la Marató de TV3. Moments clau aquest any a la Sala Mozart ha estat la posada en escena de l'obra La Traviata. El Cor Harmonia Calellenc, amb Albert de Prius al capdavant, va fer una doble funció d'una de les grans obres de la història lírica. Un altre edifici municipal, en aquests moments sense ús, que ha estat notícia durant aquest 2016, ha estat l'Hostal Vell, un edifici que era propietat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que ha passat a ser propietat de l'Ajuntament. El consistori ha intentat buscar alguna subvenció supramunicipal per rehabilitar-lo. Sembla que finalment la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya podrien arribar a subvencionar la seva rehabilitació, que puja fins a 780.000 euros. D'aquests, 310.000 vindrien del pressupost municipal, 200.000 de la Generalitat i la resta de la Diputació de Barcelona. La idea del govern és traslladar-hi serveis municipals com l'àrea de política social, promoció econòmica i espais polivalents per a entitats del tercer sector. L'oposició va criticar el ple del pressupostos de 2017 que, malgrat existeix la partida dedicada a la rehabilitació d'aquest equipament, no se'ls ha informat de la proposta d'usos. Si aquest any hi ha hagut un tema recurrent a la ciutat ha estat el de l'Hospital de Calella i la seva mancança en les inversions. En nombroses vegades, els sindicats dels treballadors d'urgències de l'Hospital Sant Jaume de Calella han denunciat la falta de llits d'hospitalització i de la saturació del servei d'urgències. En un primer moment no era tan clar i a mesura que passava aquest 2016 s'ha evidenciat la necessitat d'una inversió en equipaments al servei d'urgències. Fins i tot ha motivat una reunió d'alguns alcaldes de l'Alt Maresme de municipis on el seu hospital de referència és el de Calella amb el conseller Comín per demanar inversions urgents i el ple de l'Ajuntament de Calella també aprovava una moció per demanar a la Generalitat la necessitat d'una inversió urgent i la creació d'un pla d'ampliació de l'hospital. Fins i tot, a mitjans d'any, un metge del propi centre va demanar al ple que es reforci l'àrea de traumatologia de l'hospital amb un especialista de guàrdia. Durant aquest any també s'han hagut de canviar els estatuts de la corporació per adequar-los a la normativa del Departament de Salut i així poder rebre subvencions finalistes de la Generalitat per a inversions. Així, els ajuntaments que formen part del Consell Rector han hagut d'aprovar a través del ple modificacions dels estatuts de la corporació perquè el Servei Català de la Salut tingui majoria al Consell Rector. Però la polèmica no acaba aquí. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, també diputada i portaveu de Sanitat de Junts pel Sí, polemitzava amb el conseller de Salut, Antoni Comín, sobre la gestió del model de sanitat. Candini, que té present la situació que viu de l'Hospital de Calella i de les seves necessitats d'inversió, no ha vist reflectit al pressupost del 2017 una partida dedicada a aquesta finalitat. Finalment, l'ambient es va distensionar i tant Candini com Comín han anunciat una visita del conseller de Salut el pròxim febrer per anunciar un pla plurianual d'inversions de l'Hospital de Calella, una reunió molt esperada pels treballadors i responsables de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Canviem de terç perquè enguany Calella ha viscut una nova edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme i ja en van 36 edicions. Entre el 22 i el 25 de setembre i coincidint amb la Festa Major de la Minerva, la Fira de Calella obria les portes amb el monogràfic dedicat a tres ciutats europees, Anvers, Dublín i Praga, i una sèrie d'activitats al voltant. Així ho presentava la comissionada Ruth Martínez.
Alguns aspectes que jo crec que es consoliden arran d'aquests últims anys, com és aquest concepte de fira festival, diguem, en el qual jo crec que fins i tot som pràcticament pioners, que es tradueix en ser productors, és a dir, veurem coses a Calella que no s'han vist enlloc més i que hem encarregat expressament amb gent i amb agents importants a nivell del territori tant nacional com internacional. Per tant, tindrem en aquest sentit estrenes, producció pròpia i, com us deia, també aquest element de nit temàtica vinculat a cadascuna de les ciutats.
Ràdio Calella Televisió va fer una programació especial des de la fira i va instal·lar-hi una pantalla gegant on es podia anar seguint tots els vídeos que hi anàvem generant. La fira i la festa major van acabar amb remullades pel temps, cosa que va provocar que no totes les activitats programades es poguessin arribar a dur a terme. De totes maneres, la Festa Major s'iniciava amb una sèrie de retrets entre Esquerra Republicana i el govern arran de l'obertura dels balcons de l'Ajuntament a la ciutadania per les festes populars. Mentre uns proposaven obrir els balcons a la ciutadania en general, els altres defensaven que aquests són ocupats per les entitats que fan activitats a la plaça o bé ocupats pels equips tècnics de l'espectacle i, per tant, és inviable. Enguany es va fer a la Sala Mozart la quarta edició dels Premis Ciutat de Calella, on suposa la consolidació d'aquest reconeixement que fa la ciutat a persones i entitats que s'impliquen en diferents vessants, on també se'ls agraeix la seva petjada humana i ànima social, sovint anònima. Els Premis Ciutats de Calella 2016 van ser otorgats a Sílvia López, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària en la modalitat individual, i a l'Agrupació Sardanissa de Calella, que va recollir el premi al seu president, Ramon Pedemonte, com a entitat orientada a la divulgació de la dansa nacional de Catalunya i a l'activitat didàctica de la sardana. Escoltem els dos premiats.
Mira, la veritat que m'han donat a mi aquest premi, però ho tinc que dir, però amb això també amb tot el cor, que som un grup de 7 persones que realment és que ho fem tots junts, vull dir que ells s'ho mereixen tant com jo.
Amb molta satisfacció i, bueno, ja amb els companys de junta que érem allà i, bueno, ens va agradar molt que el poble de Calella ens votés a nosaltres.
Acabarem el resum de l'any 2016 amb un apunt gastronòmic. Enguany, el restaurant El Hogar Gallego i el restaurant La Peixateria han rebut distincions. Per un costat, El Hogar Gallego ha rebut el reconeixement de la Guia Michelin per anar-hi i La Peixateria ha rebut el títol dels Fogons d'Honor de la Confraria del Bacallà. Acabem així el resum de l'any 2016 de les notícies més rellevants d'aquest últim any. Moltes coses de les que us hem explicat tindran continuació de ben segur. I aquí serem, a Ràdio Calella Televisió, per explicar-vos-les.